Bona tarda i sigueu benvinguts a una nova cita amb el món de la música. Benvinguts a una nova audició de Vida i Miracles. El darrer Vida i Miracles del mes de març. Un Vida i Miracles que avui se'n surt del format habitual perquè tinc un col·laborador molt especial que, entre d'altres coses, ha escrit un llibre que, no sé, tal com ell diu, és una biografia cronològica, és a dir, d'ençà va néixer a Barcelona l'any 1947 fins que va celebrar el seu 75è aniversari. Un personatge, i dic personatge perquè és tot un personatge, que li agraden cançons com aquesta. Bona tarda, Jordi Griset, i benvingut a Vida i Miracles. Què té d'especial aquesta cançó per tu?
Doncs mira, aquesta cançó és de 1962, quan jo tenia 15 anys, i bueno, era l'època de cultura postfranquista. La meva mare, doncs, per influència d'aquesta època de les novel·les de la Corintellado, era una hiperromàntica, i conseqüentment doncs, jo també. Aleshores l'escoltava i, tot i la meva curta edat, doncs, tenia unes ganes terribles d'estar amb parella.
Aviam, el teu llibre el presentaràs el dia del teu sant, diada de Sant Jordi, diada del llibre i diada de la Rosa, i ho faràs al costat de la Fregata. Nosaltres no estem aquí perquè ens facis spoilers del llibre, perquè es tracta que el públic el compri per saber, per fer xafrets de la teva vida. Digue'ns, quants anys has trigat en escriure'l i quines dificultats, que deus tenir unes quantes, per publicar-ho?
Doncs he tardat 10 anys a acabar-lo, lo qual no vol dir que hagi estat 10 anys escrivint. És allò que l'agafava, el deixava, o sigui, he tardat 10 anys, no 10 anys d'escriptura, d'acord? He fet unes 12 lectures per fer les corresponents correccions, perquè sóc un neure, bueno, i al final, doncs, segur que n'hi ha encara. Encara estic ara, un cop ja publicat el llibre, encara estic trobant falles. Fins que vaig decidir, doncs, que no em podia passar tota la vida corregint-lo, i doncs vaig decidir ja dir prou. M'ha sortit una miqueta gruixudet, 356 pàgines, la versió catalana. La versió castellana no sé per què ha quedat un pèl més curta. I la dificultat de publicar-ho, doncs, mira, estem en un moment en què s'ha posat de moda escriure. Ara qualsevol hijo de vecino, com dic jo, doncs, vol escriure i publicar el seu llibre. Això ve, doncs, de que han sorgit tallers d'escriptura com a bolets i, evidentment, les editorials, doncs, estan saturadíssimes de manuscrits. Jo ho vaig enviar com a 15 o 20 editorials fins que finalment, doncs, he aconseguit trobar la que me l'ha publicat.
El llibre té molts aparts o capítols i alguns tenen o fan referència al títol d'una cançó. Per exemple, tu comences el llibre i d'entrada ja preguntes qui és ell.
Mirándote a los ojos juraría que tienes algo nuevo que contarme.
Acabem d'escoltar José Luis Perales interpretant I com és ell, un títol amb qui Jordi Griset comença el seu llibre Abans mort que marica. Tu com prefereixes que et digui la gent? Homosexual, gay, marica o maricón?
Jo prefereixo que em diguin Jordi. A veure, això de definir el nostre... A veure, els heteros suposadament no s'han de definir, no? Perquè, collons, encara a aquestes alçades hem d'estar dient si som gais, reivindico la paraula gai amb A i no amb E, doncs que en català i en castellà la A es pronuncia A. Insisteixo, perquè encara ens hem d'estar definint a aquestes alçades, no? Aleshores, per mi, doncs, jo entenc que el ser humà és simplement sexual i s'ha acabat el bròquil.
El teu llibre parla de les teràpies d'aversió per curar la homosexualitat, de les que no parlarem perquè en el llibre estan molt ben explicades. Un llibre que ens explica una història íntima, viscuda en primera persona, en què les experiències prenen, diguem, veu pròpia. Però sí que parlarem de les aficions d'en Jordi, una figura multifacètica, que ha desenvolupat una trajectòria situada entre l'art, la decoració, l'arquitectura, la fotografia, no acabaríem mai. I el món, sobretot el món dels models artístics i els mosaics, Sí, sí, mosaics, mosaics hidràulics, cosa que tu ja vas explicar fa uns anys davant d'aquests micròfons de Ràdio Maricel. Afegeixes alguna cosa amb aquests últims anys?
Sí, mira, l'entrevista aquesta que em vau fer fa exactament 11 anys, va ser el 2015, dos mesos després de la inauguració de l'exposició Catifes de Ciment, que va durar gairebé 4 anys, itinerant en 18 municipis. Crec que potser seria interessant explicar el perquè d'aquest títol. Abans mort que Marica fa referència a una frase molt corrent als anys de la dictadura. Prefereixo un fill mort, o retreçat, o delinqüent, abans que Marica. I la motivació no és altra que denunciar unes pràctiques vexatòries i degradants que la joventut sàpiga el que es va viure, doncs, o sigui, el que significa viure en una dictadura. I poder, doncs, caldria afegir, doncs, entre totes les meves facetes, doncs, que l'any 81 vaig tenir un centre de ioga a la Geltrú.
Tu tens una relació important amb la música clàssica, l'òpera, concerts, i la teva primera experiència amb l'òpera, el que va ser el teu bateig operístic, va ser Electra, de Strauss. I crec que tens una anècdota per explicar.
Calla, calla. Era la meva època pija i tenia una colla d'amics que anaven al Liceu sovint, no? I llavors em van insistir perquè els acompanyés. Quan vam arribar a l'entrada, veig que se'n van a taquilla i demanen una entrada, bueno, entrades de llotja. Jo, tot emocionant, vaig dir, ostres, anirem amb una llotja? Aleshores em van explicar que era la manera més barata d'entrar. Consistia en quedar-se tot el primer acte de peu a l'entrada, esperant, bueno, controlant allò, les cadires, les butaques que quedaven buides, i en el segon acte, doncs, seure en aquelles butaques que quedaven buides, no? El que passa és que l'Electra només té un sol acte i em vaig haver de passar una hora 45 minuts de peu. Bueno, ara m'encanta Strauss, no? Però no és un compositor fàcil. O sigui que això, una hora i quart aguantant l'estranya música de Strauss.
En un altre capítol dius que el teu àngel de la guarda va rescatar-te i això ha fet que me'n recordi d'aquesta cançó. Acabem d'escoltar a Carmen Sevilla cantant El Ángel de la Guarda, el mateix que en una ocasió va protegir-te de la Guàrdia Civil. Què m'has de dir d'això?
Doncs mira, crec que va ser una de les situacions més crítiques de la meva vida. Havia anat amb un xicot que havia acabat de conèixer, amb els 600 del pare, a un descampat prop del Tibidabo, solució pels que no teníem un pis, no? En acabar, encara estàvem nus i vam encendre un cigarret, allò per allargar l'estada, i amb tot això veiem uns llums d'un cotxe que s'acostaven ràpidament. Vam parar uns 2 metres, baixa un caporal de la Guàrdia Civil i amb la llanterna il·luminant dintre del cotxe, preguntant, què hacen aquí? Era tan evident que, és clar, no vaig voler cabrejar-lo més i dir que estàvem contemplant les estels, no, per exemple, i vaig pensar, doncs, que el millor era ajustar-me a la veritat. Què quiere que li diga? És evidente, no? I quan ja m'esperava rebre un joc d'hòsties i passar la nit a la comissaria de Via Laietana, va dir, vístanse inmediatamente antes de que me arrepienta.
Igual era maricón com tu, no? La portada del llibre ens permet veure un Jordi actual. I jo sé que aquesta foto té una història que tu ara ens explicaràs.
Doncs sí, és una història molt carregada d'energia emocional. És obra del meu amic Cuilhauac Correa, que ja té altres fotos dintre del llibre. És un fotògraf boníssim per mi, professional, que viu a Mèxic, és mexicà. I aquesta foto es va fer el gener de 2006, tens quants anyets ja, quan ell estava a casa meva i va rebre la notícia que un dels millors amics seus s'havia suïcidat. I per tal de superar el dolor, em va demanar de fer una sessió de fotografies. I va crear una sèrie d'imatges molt impactant. Volia reflectir la mort d'una manera plàcida, serena, o sigui, no tràgica. Per això la vaig escollir jo, com a portada, per donar a conèixer la feina del meu gran amic, perquè és el meu retrat, i perquè la meva adolescència i joventut van ser una mica com una mort en vida.
O sigui, una història d'amor, però sense sexe ni relació sentimental, oi?
Totalment.
Vale. L'any 1962 el teu pare va comprar un aparell que va ser una revolució. Acabem d'escoltar a Lolita Garrido cantant La televisió, un invent que arribaria a Espanya l'any 1959, però a casa vostra no va arribar fins al 62.
Sí, efectivament. Vam ser els primers de tot el barri a tenir un televisor en blanc i negre, perquè no havia arribat el color encara, amb una sola cadena, la primera. Després, 5 anys més tard, també van ser els primers doncs, a tenir aquest cop ja amb color. I ja hi havia la segona, la 2.
Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir.
Acabem d'escoltar Tombe la neige, interpretada per Salvatore Adamo. Tombe la neige, cau la neu. Un esdeveniment que tots els barcelonins van patir aquella vigília de Nadal de 1962. Jo, personalment, la recordo perquè els burgesos o pijos del Turó Parc on jo vivia baixaven al carrer Calvet o al carrer Montaner des de la Bonanova esquiant. Un esport que tu, com bon burgès, vas practicar molt. Com recordes tu aquella experiència?
Aquella gran nevada, sí, va ser molt bonic, ens va portar un Nadal de conte, però el dia següent, quan la neu es va gelar, va ser un caos total perquè la ciutat no estava preparada. El que passa és que aquell any, 3 mesos abans, ja ens havia portat una altra tragèdia, i aquesta sí va ser tragèdia. Van ser les riuades del Vallès, el 25 de setembre, que va caure una pluja de 200 litres per metre quadrat que va deixar prop de 800 morts o desapareguts, especialment al Vallès. I jo no vaig sortir a esquiar perquè nosaltres vivíem molt a prop del parc, el que ara és el parc de la Creueta del Coll, en aquell moment era una pedrera, una cantera, i el moment, el dia següent, ja van sortir els bulldozers a netejar el carrer perquè poguessin entrar els camions.
Jordi, tu i jo hem compartit moltes coses de cultura, concerts al Palau de la Música, teatre, musicals, exposicions i també amistats com la que teníem amb la Sílvia Cuesta, amb la col·labores amb la seva comèdia La doctora del sexe i l'amor, que ensenya que s'ha de fer per fer bé l'amor.
Para ser bien el amor hay que venir al sur.
Esteu sintonitzant Ràdio Maricel, l'emissora municipal de Sitges, cap al 107.8 de la freqüència modulada. Us està oferint el programa de l'Enric Soler, Vida i Miracles, que avui comparteix el seu temps radiofònic amb Jordi Griset, que ha escrit un llibre titulat Abans mort que marica, que el podeu comprar en català o en l'idioma de Cervantes. I acabem d'escoltar Rafaela Carrà, interpretant Hay que venir al sur para hacer bien el amor. A nosaltres no ens fa falta anar-hi al sur perquè ja tenim a la Sílvia que ens ho explica. Com va començar la teva col·laboració amb ella?
Mira, la Sílvia la vaig conèixer mitjançant una amiga comuna, la Imma Sobirà, un personatge molt conegut a Sitges. Segur que molts de vosaltres la coneixeu. I amb qui tinc una gran amistat des de l'any 94. Per motius que no venen al cas, va organitzar una posada en escena, en versió lliure, de la casa de Bernard d'Alba, on apareixia amb la majoria dels seus amics més propers. La Sílvia feia el paper d'una de les filles i jo actuava de chico para todo, regidor i no sé quantes coses més. De tota manera, la meva amistat amb la Sílvia no va començar a fer-se forta fins fa uns 3 o 4 anys.
Quins records et porta aquesta peça immortal de Johann Strauss?
Ui, aquest vals em porta el 25 d'abril de 1970, quan es va celebrar la presentació en societat de 23 senyoretes, coincidint amb el ball del centenari dels italians. Van llogar al Liceu i van cobrir tota la platea amb un parquet al nivell de l'escenari, per aconseguir gairebé 1.000 metres de menjador, perquè ells sopaven allà, i pista de ball. Jo hi vaig anar com a caballero acompanyante d'una de les debutants. Ens vam haver de trobar diverses vegades per ensejar la cerimònia, que s'acabava ballant al vals de l'emperador. Aquell dia, no se sap ben bé per quin motiu, l'orquestra va tocar el Danubi Blau I tot i que també és un vals, no aconseguíem seguir el compàs. Vam fer tot el possible, per tant, que no es notés, però el resultat va ser un fracàs, que les famílies de les noies no ens van perdonar.
Per cert, en Jordi, abans que me n'oblidi, el dimecres passat va morir amb 91 anys una de les veus més destacades de la història de la música italiana, el genovès Gino Paoli, i seria imperdonable que jo, en el meu programa, no li dediqués uns minuts. Si no et sap greu, voldria recordar-ho amb aquesta cançó. Jordi, alguna vegada has hagut de sortir al carrer amb ulleres fosques perquè no et reconeguessin?
Sí, fa uns quants anys vaig fer un anunci, jo feia de iogui, estava menjant una pastanaga o alguna cosa així, i una noia saltava per sobre meu. I bueno, és un anunci que es va passar moltíssim, moltíssim. I només eren 30 segons, però temps suficient com perquè la gent em reconegués. I bueno, sí, vaig haver de posar unes ulleres fosques.
I la teva sortida de l'armari? O sigui, com li vas dir a la teva mare que eres gai?
Val. Clar, ja ho sabien doncs, de feia temps, no? De quan em vaig sotmetre a les teràpies d'aversió. Bueno, no vull explicar més, això ja ho llegireu en el llibre. I els pares doncs, es van voler creure doncs, que s'havia arreglat aquest problema, entre cometes. De cop i volta surt un documental, Los armarios de la dictadura, que jo doncs, enmig despullava, ara ja em despullo completament amb aquest nou llibre, i un professor de la Universitat la Universitat Autònoma de Barcelona fa un article, bueno, era un suplement de La Vanguardia de Cultura dedicat doncs, a tots els temes homosexuals, etc, no me'n recordo, i un dels apartats que el firmava aquest senyor, Jordi Balló, i em sembla que el titulava El cas Jordi Griset o algo semblant, amb la qual era tan evident, o sigui, ja sortia a La Vanguardia, el diari de més tirada de Catalunya, no? I la mare estava subscrita al diari. Doncs em van avisar un amic meu que jo sortia al diari, vaig llegir-m'ho i vaig haver de trucar ràpidament a ma mare l'hora d'esmorzar quan ella el llegia. Mama, has llegit el diari? No, encara. És que parlen de mi. Que ets gai. Mama, ja ho saps.
Jordi, tu i jo ens portem 2 anys de diferència. Hem nascut a Barcelona. Tu vas ser un burgès del turó del Putxet, jo un pobre del turó Parc que vivia en una porteria amb els meus pares. Tu tens memòria i jo cada cop en tinc menys, però les teves vivències, el teu llibre, m'han fet reviure els meus records, les mateixes situacions, els barris de Barcelona, l'escola, els costums d'aquella societat, perquè el teu llibre és la crònica d'una època, és sincer, clar i sobretot de lectura fàcil, on es barreixen, entre d'altres coses, romanticisme, sexe, dolor, complicitat, tots ells ens transporten el lector a la vida que vivíem aquells anys sota l'imperialisme de la dictadura franquista, grisa, asfixiant, moralista i castradora, que permetia que un marrec de 10 anys com tu, el seu professor de gimnàstica, li digués marica per no tenir aptituds per jugar a futbol, saltar al potro o pujar la corda.
Sí, efectivament. Qualsevol persona se sentia capaç de jutjar-te i insultar-te públicament. El que més em fot és que amb tot el que hem treballat, amb tot el que hem lluitat, encara ara, en ple segle XXI, 50 anys després de la mort del dictador, hi ha gent que segueix pensant i actuant de la mateixa manera. I alguns ho fan en nom de Déu i pervertint a jovenets i jovenetes. I, bueno, doncs vull agrair-te aquesta presentació musical del meu llibre d'anúncia, que espero que tingui molt bona acollida.
Va, gràcies a tu, Jordi, per venir fins aquí. Gràcies per despullar-te. Uix, parlant de despullar-te, em ve a la memòria una cançó que cantava la que va ser la teva musa, Juliette Gréco. Acabem d'escoltar Juliette Gréco interpretant Déshabillez-moi, que vol dir despulla'm. Això és el que tu, Jordi, has fet i la manera com ho has fet en un llibre ple de frases dites amb perseverança i estima. N'hi ha una que m'agradaria que a mi, amb aquests anys que porto de vida, me l'haguessin dit de tant en tant. La frase diu: paciència, no te'n vagis que t'he de menester. De menester. Mentre duri aquesta vida, companyes hem de ser. Tu ja saps que et necessito des del vespre al dematí, i per això sempre et suplico, no et separis mai de mi. Qui t'ho deia, això? Ui.
Doncs la meva àvia, la iaia Montse, com li dèiem. Era la mare del meu pare.
Posa una mica d'aigua.
No, està bé, està bé. Venia tot sovint a casa i ajudava la mare en les feines de la casa, especialment quan cosia. La recordo ja gran, mirant d'enfilar una agulla de cosir sense ulleres durant una bona estona i repetint aquesta frase ritual que recitava cada vegada que venia a casa. I ja que has parlat de despullar-se, crec que valdria la pena puntualitzar que la primera vegada que em vaig despullar, entre cometes, a sortir públicament de l'armari, va ser el 2003, amb el documental Los Armarios de la Dictadura, fa ja 23 anys. Aquell no va ser parcial, però el d'ara en el llibre és total. Explico la meva vida completa amb pèls i senyals, i no per un afany de protagonisme, sinó per tal de deixar un món més habitable pels vostres fills i nets.
Abans d'acomiadar-nos, Jordi, voldria comentar una coseta. Fa 20 anys que jo feia una entrevista en el meu programa, l'última entrevista que vaig fer de moment a la meva vida, una entrevista que es va fer des d'aquests micròfons. L'entrevista la vaig fer a Rocío Dúrcal 3 mesos abans de morir, on ella, des de la seva casa de Torrelodones, ens felicitava les festes, i m'agradaria que ella fos part de la banda sonora d'aquesta entrevista. Acabem d'escoltar Rocío Dúrcal interpretant La gata bajo la lluvia. Amb ella, definitivament, posem ja el punt final al programa d'avui, que hem dedicat a Jordi Griset, que ha escrit un llibre titulat Abans mor que marica. I a mi personalment m'agradaria que tu, Jordi, convidessis al programa.
Doncs fins aquí el darrer Vida i Miracle del mes de març. Tornem d'aquí 7 dies per donar la benvinguda al mes d'abril. Gràcies per la vostra atenció i molt bona tarda. La misma hora, el mismo boulevard. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado, ya lo ves, la vida es...